Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I ja ens acompanya a aquesta hora el secretari d'organització del PSC, el senyor Daniel Fernández. Hola, senyor Fernández, i bon dia i benvingut.
Bon dia.
Senyor Fernández, fa temps que anem parlant de tota l'evolució que ha tingut la diferent votació que va fer Ernest Maragall en el Parlament quan debatien el pacte fiscal. Ha estat un colabrot, una estiria ronça, s'han sentit moltes persones, s'han sentit molta gent del PSC, hi ha hagut, diguem-ne, un debat paral·lel. Però feia dies que no el sentíem a vostè, que com a secretari d'organització en teníem moltes ganes de que pogués explicar-se i de que pogués dir-li la seva. Per començar, li pregunto, s'acabarà sancionant d'alguna manera a l'Ernest Maragall?
Bueno, de fet, el diputat Ernest Maragall, el company Ernest Maragall, doncs ja se l'ha fet una aplicació del reglament del grup de diputats i diputades socialistes al Parlament. I per tant, encara que agraeixo, no?, que hagi creat aquesta expectativa per parlar d'aquest tema amb vostès, li haig de dir que, i és cert que hi ha hagut moltes paraules i moltes intervencions, al final el més rellevant ja s'ha produït. La direcció del PSC va emetre una opinió, l'Ernest Maragall, el diputat Ernest Maragall, també ha expressat la seva, i ara no tinc moltes coses més a dir, perquè penso que segurament a final d'agost, principis de setembre, tindrem una conversa directa, una conversa que tenim pendent, i fins que hi ha aquesta conversa, doncs no hi ha novetats.
No hem parlat, per tant, directament, entenc, eh?
Vaig parlar amb ell abans d'enviar-li la carta que li vaig enviar, i aquesta relació epistolar que hem tingut, doncs ens hem emplaçat a parlar-la amb més tranquil·litat a la tornada de l'estiu.
La carta li deia que abandonés el partit per dignitat política. Més tard se'l va convidar a reflexionar per haver-se abstingut. Ell es va negar a marxar del partit i del Parlament. Entenc que, per tant, la decisió d'enviar-li aquesta missiva va ser directament seva, senyor Fernández.
La carta en cap moment deia que abandonés el partit. Jo no sé d'on...
Se'l convidava, perdó, a reflexionar si havia de continuar dins del partit.
No, ja li dic jo que no. Ho sento, però no és el que va expressar la direcció del partit. L'Ernest Maragall és un militant del partit de tota la vida, és un fundador del partit, i en cap moment el PSC a un militant del partit li diu que ha d'abandonar el partit. El que se li va dir és una cosa molt diferent,
sí,
i és que reflexionés sobre si la seva condició de diputat, que és molt diferent, doncs era compatible, no?, amb la decisió que havia pres. Però vull deixar ben clar que en cap moment la direcció del partit, ni en el cas de l'Ernest Maragall ni en cap altre cas, ha demanat algú que deixi el partit per expressar una opinió. Mm. Per tant, li dic que el que acaba de dir pues, no és cert.
Em corregeixo a mi mateix. Jo crec que vostès el que el convidaven era reflexionar si havia d'entregar o no l'acte, no?
Bueno, i això és una cosa, i dir que s'ha d'abandonar el partit és una altra. Mira, el Partit Socialista de Catalunya és un partit ampli i plural, en el qual, no únicament sobre el tema del pacte fiscal, sinó sobre molts temes, doncs hi ha diferències, que són les diferències que hi ha a la societat catalana, deixem que li digui, no? Per tant, nosaltres estem en una fase de la vida del partit, en una fase de renovació, a la qual no és que hagi de sortir del partit, sinó el que volem és que entri més gent al partit. Per tant, seria incompatible demanar que algú deixés el partit quan el que intentem, en una situació molt difícil pel país, en una situació en la qual el país doncs, pateix les conseqüències de la crisi econòmica, doncs decidir que algú ha de deixar el partit.
Mm-hmm. Repeteixo que he fet esmena del que li havia comentat, que havia estat una mala interpretació per part meva. Però en tot cas, senyor Fernández, quan a un diputat se'l convida a reflexionar que deixi l'acte, el que el partit li demana és que quedi com en un segon pla, que es quedi pensant quina és la seva situació, que reflexioni sobre cap on vol anar?
No, no. El que se li demana és una reflexió sobre el fet de que ser diputat d'un partit doncs comporta, vostè estarà d'acord amb mi, comporta uns deures i unes obligacions, no? I que, per tant, aquests deures i obligacions, doncs, en cada moment s'ha d'analitzar sobre la capacitat que té un, doncs, d'assumir-les o no d'assumir-les. Però no ser diputat d'un partit no vol dir no formar part d'un projecte polític d'un partit, perquè vostè convendrà amb un partit com el PSC, que té 23.000 afiliats i 60.000 simpatitzants, doncs n'hi ha molts que són membres del partit o votants i que no són diputats del partit.
Després de totes les reaccions que ha suscitat aquesta carta i també la resposta d'Ernest Maragall dient que de moment no acceptava fer cap mena de reflexió com la que vostès el convidaven, què ha pensat vostè? Que s'havien equivocat enviant-la?
No, jo el que he pensat és que vam prendre una decisió, aquesta decisió obligava a tenir una resposta, i que després d'aquesta resposta doncs ens hem compromès a parlar-ne tranquil·lament, com hem parlat abans, també li dic, com hem parlat abans. Per tant, jo crec que en aquest sentit res del que ha passat ens ha sorprès.
Mm-hmm. Per tant, s'esperaven aquestes reaccions, com les cartes que va enviar Montserrat Tura, les entrevistes de Marina Geli, les reaccions de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros?
Miri, en un partit plural, i en la societat en la que estem, no?, que és una societat oberta, a la qual, doncs, i gràcies que és oberta, encara hauria de ser-ho més, a la qual cadascú pot expressar les seves opinions a través de diferents mitjans, cada vegada de més mitjans, lo lògic és que en un debat com aquest hi hagués opinions diferents, i algunes públiques, altres privades, i per tant, sorpresa cap ni una.
De tan obert està dividit el partit? És a dir, de tanta pluralitat o de tantes idees diferents, creu que hi ha hagut un petit cisma entre la part en què defensa la Reis Maragall i la part en què...
No, jo crec que no hi ha cap cisma, jo penso que és un tema opinable. La reflexió sobre si un diputat en un tema rellevant doncs pot decidir votar en contra del criteri que estableix el partit, i no dic el PSC, qualsevol partit, és una reflexió prou ampla a la qual hi ha opinions contradictòries, hi ha arguments en una direcció i en el contrari. Per tant, jo no penso que això sigui un tema de divisió, és un tema, sincerament, és un tema opinable.
Mm-hmm. Ara, per tant, vostès s'han donat un temps de reflexió durant l'estiu perquè acabin de parlar-ho al mes de...
No, vam quedar, sí, lo interessant d'aquest procés és la transparència, que també s'ha de valorar, i com que ha estat un procés transparent, doncs hem dit el que hem dit, i hem dit que tots dos teníem voluntat de parlar-ne tranquil·lament a la tornada de l'estiu.
Mm-hmm. Ens acompanyen a la tertúlia Jordi Graupera, David Elvira i Paco Marguenda des de Madrid, que no sé si ells volen fer també alguna pregunta, Jordi.
Moltes.
Doncs endavant.
Una de molt breu. Els diputats del PSC que es van equivocar votant al Congrés dels Diputats, també se'ls ha aplicat un reglament? Hi ha algun reglament que impliqui algun tipus de sanció?
No, perquè hi ha una diferència entre una equivocació i una votació amb voluntat. No té res a veure una equivocació, que ha estat un error.
Com és que va, com es va produir?
Que s'ha assumit... Bueno, doncs perquè s'està parlant d'una moció amb molts punts, que s'anava a votar en bloc, en l'últim moment...
Era del corredor mediterrani.
Va haver una demanda, no? Va haver una demanda concreta de separar un punt, i en aquell moment, doncs és cert, no es va tenir la capacitat de reaccionar davant aquesta demanda.
Era una pregunta, diguem-ne, concreta, però una mica més a fons, no? El senyor Nadal va dir en unes declaracions després d'aquest polèmica de l'Ernest Maragall que hi havia, no arribava a la desena de diputats al Parlament de Catalunya, al voltant d'una desena, que estaven d'acord amb la postura d'Ernest Maragall, tot i que no van trencar la disciplina de vot i van complir, diguem-ne, el reglament del grup parlamentari. El fet de que hi hagi, posem 9 màxim, no?, diputats dels que té el PSC al Parlament de Catalunya que haguessin preferit votar amb la majoria del Parlament, això planteja que en el partit, més enllà de la pluralitat, en el tema del pacte fiscal es comença a veure una forma de dissensió potser diferent dels darrers anys?
No, jo crec que cap ni una. Mira, el tema del pacte fiscal, la posició del partit, més enllà de matisos que són lògics, és molt clara. Convergència i el president Mas vol un pacte fiscal per millorar el nostre finançament? El PSC hi serà. I serà fins i tot quan ells han fet esforços perquè no hi siguem. Hi serà. Convergència Democràtica vol un pacte fiscal com a excusa per avançar unes eleccions? Nosaltres hi serem en contra. Convergència Democràtica de Catalunya i Artur Mas vol un pacte fiscal com a excusa per anar al trencament a territoris desconeguts, a la divisió del país i a la secessió? Nosaltres hi serem en contra. I jo li dic que amb aquesta opinió que expresso ara hi coincideix la pràctica totalitat del partit, la majoria del partit. Per què? Perquè el tema ja no és el pacte fiscal, deixem que li digui, i els continguts del pacte fiscal. Nosaltres hem votat la majoria de les propostes del pacte fiscal, no vam votar aquelles amb les quals no estàvem d'acord. El tema és, si el pacte fiscal ens el prenem en sèrio, i per tant anem a negociar en sèrio amb Madrid una millora del nostre finançament, o si al final, i jo per algunes coses que estic dient aquests dies, es tracta simplement d'una estratègia per avançar unes eleccions, que ja li avanço jo també, que si estem parlant d'això, si en un país amb 16.000 aturats, amb una divisió social cada vegada més ampla, amb una rebaixa de l'estat de benestar que comença a ser més que preocupant, si l'única preocupació que té el president de Catalunya és utilitzar el pacte fiscal per millorar expectatives electorals, jo penso que és una gran responsabilitat. Per tant, jo estic encantat de venir aquí i parlar del PSC tot el que calgui, perquè, miri, sóc el secretari d'organització del PSC, però a mi no em preocupa el PSC, deixem que ho digui amb claretat, a mi em preocupa el país. I des d'aquesta altaveu que em permeten compartir, jo li dic, miri, jo el que voldria és que el president del meu país dediqués els seus esforços a fer un acord de país, com ha demanat el primer secretari del PSC, Pere Navarro, a fer un acord de país amb partits, sindicats, organitzacions empresarials, tercer sector, que està ofegant en l'actual govern de Catalunya, i no dediqués el seu temps, com sembla que està passant, a preparar estratègies preelectorals. Això és el que realment em preocupa. I això, li dic amb tota sinceritat, aquesta és la preocupació de la immensa majoria dels membres del PSC, que no estan preocupats pel futur del PSC, ni estan preocupats per la seva, diguem-ne, realitat interna. Estan preocupats perquè vivim una situació de crisi molt brutal, perquè la gent que representem està patint especialment les conseqüències de la crisi. I li poso un últim exemple. El dia 15 d'agost, milers d'aturats catalans deixaran de percebre els 400 euros que el govern Zapatero va complementar per aquella gent que deixava de tenir la prestació de l'atur. I milers de catalans que tindrien dret a adquirir aquesta compensació de 400 euros no la podran tenir. Milers de famílies treballadores catalanes es quedaran a l'indigència el 15 d'agost. Els socialistes catalans i els socialistes espanyols estem demanant al govern d'Espanya que canvi, rectifiqui i no anuli aquesta prestació de 400 euros durant 6 mesos. Vostè ha sentit el president de la Generalitat parlar d'aquest tema? Algú dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya, més enllà de parlar del cas Palau o de la ITV, ha parlat d'aquest tema? Al govern del nostre país li preocupa que hi hagi milers de famílies catalanes que engrossin amb una magnitud rellevant la gent que pateix amb més problemes les conseqüències de la crisi i que té dificultats fins i tot per garantir les seves necessitats mínimes? D'això és el que li preocupa al PSC. I d'això hauríem de parlar, i d'això també volem parlar, i d'això ja li avanço, parlarem a partir de setembre amb fortalesa, perquè en aquests moments hi ha debats que són rellevants pel país, però hi ha necessitats que són especialment rellevants pel país i que el govern del president Mas no està afrontant.
Li demanaria al Paco Marguenda si té alguna pregunta perquè respongui un pèl més breument en Daniel Fernández, secretari d'Organització dels Socialistes Catalans.
Sí, això no és un punt final, no? Lo de Ernest Maragall, són el que s'ha parlat moltes vegades, les dues sensibilitats, les dues ànimes que n'hi ha dins del PSC, que en un moment com aquest, de situació complexa, a part del que és el que ens preocupa a tots els espanyols, no? És a dir, la situació econòmica, la crisi, etc. Però dintre del PSC n'hi ha estratègies. Un grup minoritari, que seria Maragall i altres, no? Aquesta sensibilitat més nacionalista, més a prop de lo que serien pues, Convergència o Esquerra i el sector majoritari. No és el punt final de tot això?
Doncs miri, jo no crec que sigui aquesta la qüestió. Sincerament, al final, en el PSC, històricament, i serà així, serà el futur, hi ha hagut coincidència de matisos diferents, també respecte a la qüestió del país, però sempre amb un mínim comú denominador, que és el federalisme i el catalanisme. Nosaltres som un partit catalanista i federalista. Després, aquest federalisme s'ha de concretar en elements que tenen que veure amb la vida quotidiana del país, amb el futur de Catalunya i també amb el futur d'Espanya i en aquests moments en el futur d'Europa. Jo no penso que estiguem davant aquest tema. Aquí el que s'ha produït és un cas molt concret, en una votació rellevant, això ho reconec, en què hi ha hagut una actitud que doncs, ha creat aquesta polèmica, si vostè vol, o aquest debat, no? Però jo no la interpretaria com un element ni un punt final de res.
Mm-hmm. David Elvira també té preguntes, ens acompanya avui a la tertúlia.
Sí, una pregunta. En un moment ha dit que Convergència no volia que el PSC formés part d'aquesta majoria. És cert que dues hores d'aquest pacte hi havia una paraula que els distanciava, que era la hisenda pròpia o la hisenda única?
Miri, si Convergència hagués volgut que el PSC estigués en aquest acord, hauria complert l'acord pel qual el PSC es va abstenir en la investidura del senyor Artur Mas. Clar, un partit seriós i un president seriós, el primer que fa és respectar els acords. Especialment els acords amb el primer partit de l'oposició. Especialment els acords que fan que amb la nostra abstenció el senyor Artur Mas fos president en la votació que va ser. Doncs bé, Convergència i Unió va incomplir aquest acord. En molts temes, també ho dic. Però especialment en aquest. Perquè en aquest acord hi havia un punt determinant. Crec que qualsevol innovació legislativa que signifiqués canvis en el model d'autogovern, estatut, constitució, doncs serien acordats prèviament entre Convergència i el PSC. Llavors, deixem que li digui que l'incompliment és total. I amb aquest incompliment, el PSC, que podia haver dit, miri, si vostè no en respecta, nosaltres no el respectarem, nosaltres no vam fer aquesta reflexió. Van decidir que el moment del país és molt difícil, van posar els interessos del país pel davant dels interessos del partit i vam anar a una negociació. Però com vostè comprendrà, si el president Mas va signar amb nosaltres un acord pel qual el PSC s'abstenia, en aquest acord incloïa que en temes com aquest hi hauria, en primer lloc, que és lo lògic, en primer lloc, un acord entre els dos partits, diguem-ne, el primer partit i el segon partit del país. Si aquest president Mas no fa honor a aquest acord, doncs no és un argument suficient per pensar que el president Mas no volia un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya?
Però sí que és veritat que, per exemple, amb el tema tan sensible del pacte fiscal, ara ens feia la reflexió de que ara ens anem a embrancar una gran discussió que té tins de ser la típica discussió partidista com en el seu moment va ser la de l'Estatut, etc. Però el PSC és conscient de que no exemplificar, no mostrant un suport al pacte fiscal, s'allunya de la centralitat nacional?
No, sí, nosaltres hem donat un suport a una part rellevantíssima al pacte fiscal. Ara, no hem donat suport a aquella part que considerem que no és més que l'excusa, no és més que l'excusa, i ja s'està demostrant per decidir, doncs, potser avançar unes eleccions. Potser no, no ho sabem. Però en
tot cas... No vol eleccions, vostè? No sé, és una pregunta que no té res a veure ni amb la ideologia ni amb, sí, amb tot això que vostè deia, eh? És més una qüestió, diguem-ne, de calendari, no? Sí. El PSC, ara mateix, des del punt de vista electoral, purament, vostè com a secretari d'organització,
sí,
no li interessen unes eleccions?
Miri, a mi, si hi ha unes eleccions ara, no tinc cap problema per afrontar-les, si em pregunta això. Ara, la pregunta per mi és una altra. Al país li interessa unes eleccions ara? Deixa'm que li digui.
Si m'ho pregunta a mi, jo li dic que sí.
Doncs miri, doncs jo li dic que no. Jo li dic que no per les següents raons. Perquè la situació en la que estem, d'absoluta inestabilitat econòmica i política, unes eleccions avançades és una gran irresponsabilitat. Ja no parlo del cost. Amb el que està plovent en aquests moments, el país ha de gastar-se els seus diners, els diners que no té, en fer unes eleccions. Em sembla una irresponsabilitat. Em sembla una immoralitat. Em sembla que el president Mas...
Però la legislatura és insostenible, no? Tal com està ara, la legislatura és insostenible.
Bueno, aquesta és la seva opinió. Jo veig que aquests...
Vostè la veu estable, veu el govern estable, creu que pot acabar la legislatura...
Jo veig que el govern...
Vostè el veu bé.
No, jo veig que el govern de Convergència i Unió, amb el suport del PP, perquè vostè no sé si ho sap, però el PP ha donat suport a la majoria de temes importants que hi ha hagut al Parlament, igual que Convergència ha donat suport a la majoria dels temes que s'han vist a Madrid. Miri,
ara... Però no havíem quedat que vostè no feia electoralisme.
Ara que estem en un mitjà de comunicació, hi ha hagut una contrarrevolució a la Radio Espanyola, que sincerament penso que ha estat un model dels més autònoms que hi ha hagut en la història del país, amb el suport de Convergència i Unió. Per tant, fins ara, Convergència i Unió i el PP han anat de la maneta. Ara resulta que, a més, llegeixo, també hi ha la possibilitat que governi amb Esquerra Republicana o que Esquerra Republicana entri en aquesta possibilitat. Per tant, hi ha inestabilitat parlamentària? No. Si s'avancen les eleccions, no seran perquè el país ho necessiti. Si s'avancen les eleccions, serà perquè Mas considera que avançar les eleccions li és útil als seus interessos.
Per tant, jo li estic preguntant això.
Com a català, ja no li parlo, com a català penso que és un error. Penso que va en contra del país. Penso que és una irresponsabilitat.
Li respecto molt, em sembla fantàstic. L'única cosa que li estic dient és, vostè ha fet una descripció del país, quan abans hem parlat del pacte fiscal i de la situació del PSC, vostè ha fet una radiografia del país catastròfica.
Sí.
Ha fet
catastròfica no sé si és la paraula. He fet una...
Bueno, perdoni, el que vostè ha dit, gent vivint a la indigència, a mi em sembla una catàstrofe. No sé vostè,
n'hi ha 700.000 treballadors aturats.
Això és una catàstrofe. A mi m'ho sembla, jo no sé vostè, però a mi m'ho sembla una catàstrofe. I el que dic és que un partit de l'oposició, el primer partit de l'oposició de Catalunya, que fa una crítica tan dura de la governança que està fent tant a Espanya com a Madrid, les perspectives de tenir unes eleccions anticipades que permetessin un canvi en aquesta situació serien unes perspectives desitjables des d'algun punt de vista, no? Més que no continuï 2 anys més el govern d'una gent que, segons vostè, el que crea és una situació catastròfica. Això és el que jo no entenc. Per això li pregunto, vostè no vol eleccions i per què no les vol?
Saps el que em passa a mi? Que a mi em van vendre que aquest era el govern dels millors, i encara sort, perquè...
Ai, s'ho va creure.
Perquè si arriben així... No
ho hagués dit ningú.
Però m'ho van vendre, potser s'ho va creure vostè.
No, jo no.
Gràcies que no era el govern dels millors, ni dels pitjors, ni dels mitjans. Però miri, la pregunta és, vostè creu que sí? Jo crec que sí, hi ha un avançament electoral, es fa pel bé del país? Doncs jo dic que no. Que si es fa un avançament electoral és perquè Mas pensa que li interessa un avançament electoral.
I vostè no vol perquè creu que no li beneficia electoralment.
I com que estic convençut... Ara, també em pregunta, el PSC està preparat per a unes eleccions demà passat? Doncs sí, sense cap tipus de problema. No se preocupi, anirem a aquestes eleccions. Però a mi el que m'interessa ara és la situació de crisi. I jo haig de dir el que penso. I el que penso, sincerament, és que un avançament electoral ara no està pensant en Catalunya. Està pensant en els interessos electorals del senyor Mas i de Convergència Democràtica.
A les 9 i 10 minuts del matí estem en conversa amb el secretari d'organització del PSC, el senyor Daniel Fernández. Ara que parlava vostè d'avançament electoral, d'aquesta possibilitat que no és descartable vista la situació, com ho afrontaran des del PSC amb la possibilitat de que hi hagi canvi en la candidatura de la Generalitat? Tenen clar quina ha de ser la fórmula amb la qual vostès volen obrir a la militància, si seran aquestes primàries a la francesa, si serà comptant amb la gent del carrer o només amb els militants? Com escolliran vostès el futur cap de llista de la Generalitat?
Hi ha una realitat. Els partits de dretes els partits de dretes, el propi seu electorat, no és molt exigent en la fórmula d'elegir els seus candidats, no? Un partit de dretes com a Convergència, el candidat es pot elegir al menjador de la família Pujol, per exemple. O en el cas del PP, pel dit del senyor Aznar. El partit d'Esquerres,
i en el cas de Montilla?
No. El partit d'Esquerres té uns processos i nosaltres, miri, hem fet coses innovadores. Congressos oberts, amb votacions, diguem, individuals dels diputats, primàries. I ara tenim un compromís, que és fer unes primeres obertes, als quals no únicament participin els militants i afiliats, sinó fins i tot ciutadans que vulguin comprometre's amb aquest projecte. Per tant, aquesta és la línia que estem treballant, i és la línia que va marcar el Congrés, i, bueno, i és la línia que treballem amb optimisme, i amb ganes, perquè la veiem com una oportunitat. Ara deixem que li digui una cosa, també, sincerament. Ens equivocaríem si les primàries obertes que hem de fer fossin enteses únicament com un instrument electoral del partit. Això seria caure en el que fa el senyor Mas amb el pacte fiscal, convertir el pacte fiscal en un instrument electoral al seu servei. Les primàries obertes del PSC han de ser útils al país. I en un país amb el que estem, amb la situació en la que estem, amb el patiment de la gent que tenim, les primàries i el debat, quan hi hagi un candidat, ha de ser un debat que doni propostes, solucions, iniciatives que siguin útils pel país. Per tant, jo el que penso és que l'èxit d'aquestes primàries no és un èxit en clau partidària o interna. Serà un èxit si hi ha uns candidats, siguin els que siguin, que ofereixin un debat que la gent percep com a útil i que el segueix. Després també, evidentment, hi ha unes votacions el més amples possibles. Però si no fem això, no li estarem fent un servei al país. I jo insisteixo, sóc el secretari d'organització del partit i és obvi que molt de gust respon a preguntes que tenen que veure amb la vida del partit, no? Però és que en aquests moments el problema d'aquest país és la situació del país, no és la d'un partit. I per tant, si fem unes primàries, seran útils si la gent veu que són útils per ells, no pel partit ni pels seus candidats.
I en aquestes primàries, vostè té un candidat que li agradi més que un altre?
Mira, jo no tinc candidats en aquests moments, però encara no hi ha cap candidat. Aquesta és la realitat, perquè no s'ha obert el procés i, per tant, en aquests moments no tinc cap candidat al que donar suport. No hi ha candidats.
Li pregunto perquè sí que hi ha gent que, en certa manera, s'ha postulat, anteriorment també ho havia fet com a primer secretari, llavors hi haurà algú que vostè sí que sap perfectament
quan arribi,
que s'ha despuntat.
No, quan arribi el moment, ho dic sincerament, quan arribi el moment sortiran els candidats i, per tant, en aquest moment serà el moment de posicionar. De totes maneres, jo sóc el secretari d'organització del partit i, per tant, segurament, encara que no he fet una reflexió al respecte profunda, com a secretari d'organització, hauré de fer una feina que tindrà molt més a veure amb el funcionament de les primàries que amb els seus candidats.
Haurà de fer, perdona, Jordi, haurà de fer d'àrbitre vostè, vista la situació en què ara s'han debatut algunes de les qüestions relacionades amb Ernest Maragall i amb la situació en què s'ha viscut, per exemple, amb persones que ja no formen part del partit, com és el cas de Mascarell, que havien també dit la seva en tot aquest cas. Nota vostè que aquesta situació de debat, que és bona per altra banda dins d'un partit i que demostra la pluralitat, vostè haurà de fer una mica d'àrbitre?
Doncs no, per una raó, perquè el Congrés del partit va prendre una decisió, i és que fos la mesa del Consell Nacional la que dirigís tot el procés de primàries.
Qui la formen, aquesta mesa?
Doncs el president és el Celestino Corbacho, i després són diferents dirigents amb noms i cognoms de diferents territoris. De totes maneres, quan es faci el procés de primàries, els candidats hauran de tenir bé directament o bé indirectament representants en aquesta mesa.
Mm. Li volia fer una pregunta. Vostè que coneix bé el partit i que té segurament un nas, no? Vull dir que sap més o menys les corrents que pot haver, no organitzades, sinó en general, no? De pensament de la militància i dels simpatitzants, no? Si vostè detecta que el debat que hi pot haver dins del PSC els propers anys, tant si hi ha eleccions anticipades com si no hi són, tant si hi ha primàries com si no n'hi ha, si estem parlant d'un debat sobre radicalisme d'esquerres, és a dir, estem parlant de que hi ha un sector del PSC potser que demanaria que el partit, diguéssim, fes un gir una mica més radical cap a l'esquerra, o hi ha un altre que potser menys, o si estem parlant d'un debat més en clau nacional, és a dir, hi ha una part del partit, com hem vist aquests dies, però és per casualitat que podria ser un altre tipus de debat, eh? Si estem parlant d'un debat més de caire nacional, és a dir, replantejar el federalisme cap a posicions més confederals, com la Montserrat Tura que va parlar a la Fundació Campalans dient que el PSC s'havia d'obrir el debat sobre la independència, etc. És a dir, si vostè creu que ara mateix, quan el PSC es mira al mirall, el que es critica de si mateix o el que es busca de si mateix és tenir pectorals catalanistes més desenvolupats o bíceps escarranosos més desenvolupats.
I nosaltres, més que pectorals o bíceps, el que ens interessa són les neurones, deixi'm que li digui.
Home, d'acord.
I per tant, aquesta és la reflexió de fons. El que vostè planteja, sempre aquests debats existiran. Vull dir que el debat... Aquest és un país que té dos eixos, l'eix esquerra-dreta i l'eix nacional. I el PSC es situa sobre aquests eixos. Per tant, és cert, ara per aquestes raons que hem comentat abans a l'inici, però en qualsevol circumstància aquest debat sempre existirà. I jo penso que serà un debat positiu. I jo penso que el PSC fa un gran servei al país quan és capaç de tenir aquest debat internament, però alhora amb transparència. Quan és capaç de tenir aquest debat internament, però alhora amb transparència. Per què? Perquè crea riquesa al país, i perquè també el PSC no deixa de ser un espai, diguem-ne, d'una certa moderació i d'un cert equilibri, que en èpoques convulses també és positiu pel país. Ara, si em pregunta quin serà l'eix on hi haurà més debat, jo penso que els dos. Jo penso que els dos eixos tindran debat, perquè és cert que nosaltres tenim l'obligació de fer, i ho intentem fer, una oposició clara en aquells temes, abans hi he dit, la desaparició dels 400 euros de suport als aturats, en aquells temes en els quals la gent que més pateix la crisi, que és la gent que nosaltres representem, doncs està deixada de banda, però alhora tenim una obligació, i és que som un partit responsable. No podem fer populisme, i ens hem obert, el primer secretari del PSC ho ha fet diverses vegades, amb una resposta negativa del senyor Mas, a dir-li al president de la Generalitat que si vol comptar amb nosaltres per temes de fons, hi som també. Estem disposats a assumir la nostra responsabilitat. Per tant, també sobre aquest eix, no únicament sobre l'eix nacional, també tindrem un debat.
Ara de seguida li preguntarem també per això, pel paper que ha de tenir dins del Parlament el PSC, però Paco, fa estona que no et sento. Vols fer-li alguna pregunta més?
Sí, el que passa que amb aquest escenari vostè parlava del que preocupa els catalans, d'acord, no? Però jo no sé quina política tenen alternativa tinguent en compte de que el problema que tenim els catalans i el resto d'espanyols és de que el Banc Central Europeu i Alemanya no estan disposades a donar diners per ajudar-nos si no fem reformes més potents. Si vostès estiguessin al govern, al Palau de la Generalitat, tenien que fer reformes potents, o si no, d'on treurien els diners? És el dubte que em genera, no? Perquè és que el problema d'Espanya és tan senzill com això. No ens donen diners si no fem reformes, i si no les fem ens quedem ofegats.
Doncs mira, hi ha una cosa que és intolerable, no? I és que amb els mecanismes que tenim, com a mínim, el govern de Catalunya i també el govern d'Espanya no facin una cosa que és moralment exigible, que és amb una política fiscal, que es pot fer internament, que faci que aquells que més tenen assumeixin més càrrega de la crisi. I això vol dir impost sobre les fortunes. I això vol dir impost sobre patrimoni. I això vol dir recuperar l'impost de successions a Catalunya. Què vull dir? Que hi ha una part de la crisi, que no és la solució, jo li accepto, però que és necessària absolutament afrontar, que és aquella part de la crisi que diu, mentre aquesta crisi duri, com a mínim, que els que pateixen més les seves conseqüències doncs tinguin més suport per part d'aquells que tenen una capacitat més de superar la crisi amb les seves pròpies energies o esforços. I en segon lloc, nosaltres què és el que estem demanant? Home, nosaltres el que estem demanant és un acord de país. Ho estem demanant a Catalunya i ho estem demanant a Espanya. Per què? Perquè pensem que si tinguéssim uns governs raonables a Catalunya i a Espanya, convocarien a aquestes forces polítiques, també els socialistes, i amb aquesta convocatòria i amb aquesta unitat, no únicament política, sinó també social, sindical, empresarial, potser tindríem més força per negociar també les condicions de la nostra relació amb Europa i concretament amb allò que té a veure amb l'euro i amb la possibilitat de tenir suport també financer de les institucions europees. Per tant, la pregunta és per què el govern de Rajoy i el govern del Mas no convoquen els seus responsables polítics i socials per fer aquest front comú? Doncs miri, jo no ho sé.
Sí, però en tot cas seria per referendar el que és el que Alemanya vol, és a dir, que és retallar pensions, retallar tal, és a dir, a mi és el que va fer el president Zapatero, és a dir, Zapatero es va trobar el mateix problema, encertada equivocadament, va prendre una sèrie de decisions, Alemanya no les considera suficient, bueno, quan dic Alemanya, Dinamarca, Holanda, és a dir, tot el que és aquest bloc, no? I llavors, clar, és difícil fer el que vostè diu.
No, jo que demano és que s'acompleixi un mínim, i és que la política fiscal sigui més justa en aquest moment de crisi, i en segon lloc una estratègia compartida per anar junts a negociar. Em sembla, potser no és la solució en majúscules, però deixem que li digui que són dues propostes raonables i que la dreta catalana i espanyola no accepten.
Mm-hmm. David Elvira també tenia preguntes.
Sí, permetim dues preguntes, una més de partit i una altra més de país. Ens ha dit que les primàries han de ser una oportunitat pel partit i pel país especialment. I aquí les regles del joc són importants. Reglament de primàries serà un punt clau. Quan el tindran?
Tenim el compromís de tenir-ho a l'octubre. El compromís de la comissió de reglament és que a l'octubre de presentar-lo a l'executiva al partit.
I la segona més de país. No sé si va poder seguir, segur coneix perfectament les declaracions dels consellers Clèries i Mascolella a la compareixença al Parlament sobre els impagaments al tercer sector. Consellers que, per cert, no venen molt plorats de casa, no? Se li demanaria que els consellers vinguessin plorats perquè, com que ens responen que no saben ni quan pagar ni com ho pagaran i tot plegat, quan veu la situació del país que ens ha descrit, Convergència té tres possibles socis. Esquerra Republicana, PP o Partit dels Socialistes de Catalunya. Segueixen tendint la mà perquè hi hagi una majoria Convergència i PSC per seguir amb la legislatura, perquè la legislatura i la situació crítica només té dues solucions, com bé deia el Jordi. O es fa, o es té un model alternatiu i per tant tothom està d'acord en fer unes anticipades, o bé es fa un esforç de consens nacional entre els dos grans partits.
Ja, però...
La mà està tan... ¿Se tiende la mano?
La mà està estesa, però, insisteixo, portem mesos demanant, no un govern, diguem-ne, entre un partit i un altre, demanant una gran convocatòria nacional, un acord de país, si vostè vol un pacte de palau, en el qual estiguem tots, o això ho estem demanant. I això no vol dir voluntat d'implicar-te en el govern. O sigui, nosaltres no demanem conselleries en aquest moment. Demanem, si és possible, que el president del país ens convoqui a posar-nos d'acord en aquells temes en els quals un acord de país fora positiu. Aquest és l'element fonamental. Aquest govern pot continuar governant. Ho ha demostrat, governa amb el PP, diuen que és possible que governi amb Esquerra, pot continuar governant, però el problema no és governar, el problema és si té la capacitat de liderar un acord de país que vagi més enllà del dia a dia de govern. I nosaltres això ho hem demanat per activa i per passiva. Si vostè em pregunta si el PSC té la mà estesa per participar en aquest gran acord de país, no únicament té la mà estesa, és que som els únics que ho portem demanant des de fa 6 mesos.
Sí, una última pregunta.
Molt ràpid.
PSC federal catalanista, un suport important al pacte fiscal, una part del pacte fiscal, relacions amb el PSOE, han començat a fer la pedagogia amb el PSOE perquè no hi hagi una discrepància de vot, o es planteja una discrepància de vot al Congrés quan donguin suport a aquesta part majoritària del pacte fiscal?
No, jo el que dic és que els diputats del PSC votaran en coherència amb el que han votat els diputats del PSC al Parlament. Això està claríssim. I això serà així.
Tenim titular, no?
A partir d'aquí, la pregunta és què faran els diputats del PSOE? Doncs no ho sé. Nosaltres hem tingut converses amb la direcció federal del PSOE i li haig de dir que els arguments de la situació catalana doncs són arguments que entenen, no? És lamentable i és una desgràcia que la dreta catalana, que tant suport dona a la dreta espanyola i tant suport dona a la dreta espanyola a la dreta catalana, en canvi en aquest tema sembla que no poden ni parlar. És curiós, no? Si el PP i Convergència, que s'aguanten mútuament els governs, en canvi en aquest tema, que és un tema central, que és el pacte fiscal, sobre aquest tema no tenen capacitat ni de parlar-ne. En canvi, nosaltres hem parlat, hem explicat la nostra posició, i en tot cas el que sí que avanço és que la posició del PSC serà la mateixa. El que no puc dir avui és quina serà la posició del PSOE.
Però creu vostè que podríem votar en la mateixa posició i en el mateix sentit que el PSC ho ha fet al Parlament, que és el que ara mateix estan negociant?
Miri, no ho sé, però a mi el que m'agradaria, deixem que li digui, és que hi hagués pacte fiscal. Per tant, el que voti el PSOE o deixi de votar té la rellevància que té, però perquè hi hagi pacte fiscal haurà de votar el PP, també. Llavors, així com nosaltres hem de fer un esforç amb els nostres socis i amb els nostres companys a Madrid d'explicació de la nostra postura, i ho fem, home, jo espero que Convergència, que tant suport dona a Madrid en tants temes i que tant suport rep a Catalunya en tants temes, doncs també faci aquesta feina, que cadascú faci la seva feina. Nosaltres ja ens encarreguem del PSOE, que el senyor Mas s'encarregui dels seus amics del PP.
Jordi, última pregunta i ho rematem de seguida.
Sí, és una pregunta doble, faré trampa. La primera és que la part que vostès van votar a favor del pacte fiscal, sí, és en el, diguéssim que coincideixen amb el diagnòstic, no? La part del diagnòstic està aprovada pel PSC, no? Aquest diagnòstic és un diagnòstic dur, en el qual no només es parla d'una situació injusta, sinó també d'una situació, no diré premeditada, però sí que hi ha un punt, no recordo ara el redactat, però sí que hi ha un punt de que les conclusions de la comissió sobre el pacte fiscal parlen d'asfíxia del govern de la Generalitat, no sé si en concret en el redactat sobre aquesta paraula.
Nosaltres però... van votar aquelles conclusions, però bueno, és igual.
Això per una banda, si vostè comparteix aquest diagnòstic, i la segona és que Vostè parles de pactes de país, jo això ho respecto molt, quan els polítics parlen de pactes de país em poso dret, no? Fa un any, ara, aproximadament, vostès van arribar a un pacte, vostès i que el PSC-PSOE van arribar a un pacte amb el Partit Popular a Madrid per aprovar una reforma constitucional pel qual el pagament del deute públic espanyol passa per davant de la despesa en serveis, polítiques socials, en general despeses de tota mena, no? Creu que allò va ser un error? Ara, vist en perspectiva que el pagament del deute passa per davant d'aquesta situació catastròfica que descrivia al principi de la tertúlia?
Mira, el que està clar és que en aquell moment, amb un govern socialista, la intervenció no va existir. I aquella decisió formava part d'una estratègia d'evitar la intervenció, que és el que hem d'evitar, per cert.
Bueno, però...
Què és el que hem d'evitar? A mi em sembla molt més curiós...
Hem d'evitar la intervenció, és molt important, això. Hem d'evitar la intervenció.
Sí,
vostè està en contra de que Rajoy demani la intervenció a Europa?
Si és possible, hem d'evitar la intervenció. La intervenció no és positiva. Una altra cosa és que si tenim intervenció, negociem les condicions, però si és possible...
I vostè creu que és possible? Si ho segueix defensant, vostè creu que és possible?
Però, torna, és que si no, no tindré temps per contestar-li la pregunta. El sorprenent és que els diputats de Convergència i Unió, en aquesta legislatura, hagi votat una llei que limita...
Però per què em parla de Convergència i Unió? Limita... Li estic preguntant si ja fa un any vostès es van equivocar prioritzant el pagament del deute a les polítiques socials.
Jo recordo que la concreció d'aquesta reforma constitucional nosaltres no l'hem votat i, en canvi, Convergència i Unió sí l'ha votat.
Perfecte, doncs ja dic, pel dia que anés un senyor de Convergència i Unió aquí li preguntaré, es van equivocar vostès votant la llei d'estabilitat? Però vostè li pregunto, es van equivocar votant una reforma institucional sense incloure, més a més, cap altre partit?
Si és capaç de preguntar-li això a un responsable de Convergència i Unió, jo em quedo tranquil.
Doncs mira, escolti aquesta tertúlia perquè ho fem cada setmana.
Miri, ja em quedo tranquil. Però deixa'm dir que aquest no és el problema fonamental del país. També ho dic. I no és que no vulgui contestar, però per mi és el més rellevant que està passant. I com que no tinc molt temps, vull aprofitar-ho. Miri, en aquest moment hi ha dues Catalunyes. I no parlo de la Catalunya d'esquerres i la dreta, o la Catalunya que és sobiranista o independentista i la que no ho és. No, hi ha dues Catalunyes. En aquest país hi ha dues Catalunyes. Una Catalunya és la que pateix les conseqüències de la crisi, que està aturada, o que pot estar-ho, que ha tingut reduccions importants de la seva massa salarial, que té dificultats per tirar endavant el seu negoci, que no té crèdit per tirar endavant la seva empresa. Aquesta és la Catalunya que pateix. I després hi ha una altra Catalunya, molt reduïda, però que està còmodament instal·lada en la crisi.
Vostè, per exemple,
I aquesta és la Catalunya, no.
Vostè no està a l'atur, vostè no té problemes per trobar la seva empresa...
No, perquè jo no tinc una característica d'aquesta Catalunya, que és la Catalunya que té una relació privilegiada amb el penyol de Convergència Democràtica. Aquesta Catalunya, de la qual jo no formo part, fins i tot vostè tampoc, miri, forma part d'aquesta Catalunya, aquesta és la Catalunya que viu amb molta tranquil·litat la crisi. I aquesta és la divisió real que hi ha a Catalunya avui. I deixem que li digui, aquesta és una divisió que té conseqüències morals. I aquest govern necessita lideratge moral també per demanar sacrificis. I aquest lideratge l'ha perdut, perquè hi ha casos que estan a l'opinió pública, que fan que aquest lideratge moral s'hagi perdut. I aquesta divisió catalana és la que més em preocupa. A partir d'aquí, vostè em preguntava, la votació de la reforma constitucional, doncs miri, en aquell moment va servir pel que havia de servir, que és evitar una intervenció que era negativa. En aquests moments, em torno a preguntar, vostè pensa que si fos possible evitar la intervenció l'hem d'evitar? Jo crec que sí. Si hem d'acabar de tenir intervenció, que sigui negociant, diguem-ne, les seves condicions. Però també li haig de dir, el govern socialista va cometre errors i encerts, però va evitar la intervenció.
A les 9:27 minuts del matí, havent escoltat les opinions dels tertulians, permeti'm que li faci dues preguntes abans d'acabar, senyor Fernández. Una és, quan el país s'aboca cap a l'independentisme, segons les enquestes d'opinió que donen un creixement d'aquesta tendència, cap on ha d'anar el PSC?
No, el PSC ha de dialogar amb el conjunt de la societat. El PSC té una posició política, que és el federalisme i el catalanisme, i aquesta posició és una posició que s'estableix dialogant, diguem-ne, amb els diferents sectors socials. Jo crec que aquesta és la situació en la que estem. És cert que hi ha hagut un creixement del sentiment independentista, no ho podem negar. És cert, també per ser sincers, que les propostes federalistes, doncs, en aquest moment, després de la sentència de l'Estatut, doncs, han tingut un espai més reduït, no?, per poder avançar, però deixi'm que li digui, jo sóc federalista abans i després de la sentència de l'Estatut, i li diré més, avui sóc encara més federalista, perquè sense el federalisme el futur de Catalunya, el futur d'Espanya i el futur d'Europa, doncs no serà segurament un futur. Per tant, des d'aquest punt de vista, allò que penso que és la solució als nostres problemes és el que pensava fa uns anys i és el que continuo pensant.
I acabo amb una impressió personal, és pràcticament una opinió. Després de parlar amb molta gent vinculada al PSC aquests dies, m'han explicat que hi ha una certa sensació de no saber cap on ha d'anar el partit o cap en quin moment es troben ara mateix. El que li demano és, no sé si comparteix aquesta percepció, que li repeteixo, és una opinió personal, i com a tal li demano disculpes, però m'agradaria si vostè li vol donar un missatge a la militància. Aquests dies estaran marxant de vacances, a l'agost s'hi tornaran a posar per decidir què és el que passa amb el tema de l'Ernest Maragall, tornaran a parlar d'aquestes bases que vostè es comprometia ara per parlar de com seran les primàries, de quina manera ho volen fer, d'aprofitar aquest debat, aquestes corrents que hi ha obertes. El que li demano és quin missatge li agradaria traslladar a vostè, al militant de base, al simpatitzant del PSC, ara mateix.
No, jo li demano que continuï fent la feina que està fent, perquè molts d'aquests militants de base són regidors, són gent que estan en entitats socials i estan fent una feina de servei al país intentant lluitar contra la crisi. Jo demano als socialistes que en el pitjor moment de la nostra vida democràtica, social, des de fa 30 anys, estiguin al costat de la gent, estiguin al costat de la gent que representen i es sacrifiquin amb ells. Això és el que li demano. I després demano, si em permet també, al conjunt de la societat catalana que dialogui amb nosaltres, hem de dialogar amb ells, perquè tard o d'hora aquesta alternativa que volem construir a l'actual govern de dretes de Convergència i Unió ha de ser una realitat. I som conscients que nosaltres sols no podrem construir aquesta alternativa. Els militants i afiliats que facin de socialistes, que es preocupin per Catalunya i no pel partit. A la societat, que sàpiguen que tenim voluntat de reconstruir el nostre projecte, d'impulsar-lo, i que som conscients de que aquest impuls únicament serà possible amb el concurs de molta gent que en aquests moments no forma part del partit.
Senyor Fernández, gràcies per venir en directe al Món a RAC1 i fins una altra.
Moltes gràcies.